Molt bon dia, benvinguts a la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Bona notícia per als despistats com jo que de tant en tant perdem el cotxe. A partir d'ara, Google Maps et permetrà recordar exactament on has aparcat. Aquesta nova utilitat l'han descobert al web Android Police, que han pogut accedir a una versió preliminar de l'aplicació. El nou invent de Google permet introduir manualment un marcador per recordar la posició del teu vehicle. Un dels punts de millora és que no ho fa de manera automàtica. La posició marcada queda registrada en blau, es mostra al mapa en tot moment i té diversos espais per emplenar per si vols apuntar la planta, la plaça o alguna dada més de la posició. Un altre punt destacat és que si l'aparcament té parquímetre per hores, pots establir un temporitzador perquè t'avisi quan estigui a punt d'acabar-se el temps. Si no arribes a temps, aquesta mateixa eina t'apunta el temps extra que has estat a l'aparcament. Però, això sí, de la multa poder no et salvaràs. També destaquem que Instagram ha anunciat canvis en les seves eines de moderació. A partir d'ara, els usuaris podran denunciar fotografies perquè Instagram les difumini de manera que no es vegi el contingut explícitament i sigui necessari fer clic sobre la imatge per veure-la tal i com l'ha pujat l'usuari. Això podrà passar tant en el mur com en les seccions de cerca i en els perfils. Tot i això, Instagram de moment no ha aclarit quin contingut es considerarà sensible i censurable per al nou sistema. Tampoc queda clar si seguirà havent-hi un filtre dut a terme pels seus empleats de manera que no es pugui assetjar perfils mitjançant la denúncia massiva de fotografies per grups malintencionats d'usuaris. El comunicat de la xarxa social diu explícitament que el nou sistema no afectarà publicacions que no infringeixin les seves normes, el que es pot interpretar que els nus integrals seguiran estant prohibits i que aquesta eina afectarà altres fotografies. Per altra banda, Apple ha afegit el vermell a la gamma de colors disponibles en els seus iPhone 7 i iPhone 7 Plus. Aquest llançament, segons Apple, és una commemoració dels 10 anys de col·laboració amb Red en la seva lluita contra el virus de la sida. La companyia assegura que ha aconseguit recaptar més de 130 milions gràcies a la venda de productes. Tot i que els dispositius no inclouen cap novetat tecnològica interior, les diferents gammes cromàtiques sempre han estat grans aliades per a la companyia per posicionar els seus nous telèfons. Va passar quan van sortir els models en color or, rosa i el negre brillant. Aquestes edicions especials ja estan disponibles a 40 països, entre els quals Espanya, en les versions de 128 i 256 GB de capacitat. I seguim parlant d'Apple, ja que la companyia projecta un ordinador híbrid. Això es dedueix d'una patent tramitada el 20 de setembre de 2016, pocs dies després de mostrar precisament l'iPhone 7. Segons els documents de l'Oficina de Patents dels Estats Units, el defineixen com un aparell portàtil i fi, els components del qual el converteixen en un ordinador utilitzant un iPhone o iPad. Apple detalla que ja han intentat dur a terme la idea, però mai del tot. En les imatges es veu com el mòbil s'encaixa on ara es troba el panell tàctil que fa la mateixa funció que un ratolí. Segons els patrons i la definició, l'actual port Lightning seria l'encarregat de compartir tant dades com l'alimentació entre els dos dispositius. I atenció, perquè els cossos de policia ja utilitzen el Big Data per facilitar la prevenció del crim i la caça de criminals. El processament de grans volums de dades s'ha convertit en una gran eina per predir quan i on tindrà lloc un delicte. D'aquesta manera, la policia envia patrulles a la zona per dissuadir els potencials delinqüents de cometre-ho. La policia de Memphis, als Estats Units, afirma que gràcies al Big Data ha reduït els delictes seriosos en un 30% amb un descens del 15% en successos violents. A Richmond, la capital de l'estat de Virgínia, la policia va aconseguir una caiguda de gairebé el 30% en crims violents i homicidis per una determinada àrea i en un període de 12 mesos. Tots els departaments policials utilitzen sistemes d'IBM per predir els delictes. A l'estat espanyol, el més semblant que hi ha a aquest tipus de tecnologia és el treball de Miguel Camacho, inspector de la Policia Nacional. Com a part del seu doctorat en matemàtiques i estadística, ha ideat un sistema que combina eines de predicció amb la distribució de les patrulles. Avui també és notícia l'Ajuntament de Rotterdam, a Holanda, que ha fet un assaig amb semàfors intel·ligents que detecten el grau de calor derivat del número de bicicletes que s'acosten. Quan n'hi ha moltes, redueix el temps d'espera i el disc del semàfor es posa verd abans del programat, uns 67 segons de mitjana en lloc dels 2 minuts de vegades 3 marcats en zones de molta circulació. El canvi es produeix sense posar en perill a ningú, ja que els semàfors destinats als automobilistes estan programats per adaptar-se automàticament. L'èxit de l'assaig, iniciat el setembre passat i avaluat ara, ha portat l'Ajuntament a decidir la instal·lació d'aquests semàfors intel·ligents a les cruïlles més concorregudes. I acabem la secció d'avui parlant de Samsung, que presentarà demà el Samsung Galaxy S8. Tot i això, ja fa temps que sabem força coses d'ell. Ha estat confirmat per diverses fonts que el Galaxy S8 tindrà dues versions amb diferents tamanys de pantalla. D'una banda, hi haurà el Galaxy S8 amb una pantalla de 5,7 polzades i el Galaxy S8 Plus amb una pantalla de 6,2 polzades. El seu format no serà de 16:9, sinó 18:9, o el que és el mateix, 2:1. En altres paraules, serà una pantalla molt més llarga que ampla. És previst que el Galaxy S8 costi 800 euros i que el S8 Plus tingui un preu de 900 euros en les seves configuracions estàndard. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'avui. Fins la setmana vinent!